que aquí en aquest cas el que fem és desestimar-la perquè entenem que hi ha una contradicció entre el que marca el nostre conveni col·lectiu i el que marca la llei, perquè la Llei General d'Acompanyament del Pressupost impedeix que s'incrementi l'aportació en aquest concepte i per tant, diguem-ne, si no hi ha risc que ho digui en contra, nosaltres ens hem de sotmetre al que marca la llei, que és el rang superior al que determina el nostre conveni col·lectiu i per tant hauríem de deixar la qüestió tal com està determinada en el pressupost, en la proposta de pressupost. Les segones al·legacions, o el segon al·legant, és l'AMD de Valldoreix, que al·lega en dos àmbits. No? Un fa referència al transport públic, que ara en parlaré, i després fa referència a la qüestió de la terminació dels costos. I aquí el punt de partida que ens trobem actualment és que el conveni econòmic que es va acordar en el seu dia, l'any 2013, està vençut. I a més, les pròrrogues que estaven previstes en aquell conveni, les pròrrogues possibles que estaven previstes en aquell conveni, estan també esgotades. I per tant, el que estem fent ara ja no té per què estar subjecte al marc del conveni econòmic. Que si ho estem fent és per una qüestió de cordialitat interadministrativa, no? Amb una qüestió del que ens interessa és de que els serveis arribin de la millor manera possible al conjunt de la ciutadania, tant la del municipi de Sant Cugat com evidentment la dels ciutadanes i ciutadans de Valldoreix, no? I per aquesta raó, doncs, estem treballant com si tinguéssim el conveni econòmic en vigor. Primera qüestió. La segona qüestió que us vull fer avinent i que també en el marc de la comissió informativa i també amb les companyes i els companys de l'AMD de Valldoreix l'hem vingut compartint és que estem tenint diverses dificultats tècniques a l'àmbit d'economia que en aquest cas ens han impedit disposar de les dades concretes de la memòria de costos del 2023 de l'Ajuntament, que són les que han de servir com a referència pel càlcul de les transferències de l'any 2025. I per tant estem treballant amb les dades de 2022, en el cas de l'Ajuntament. I en canvi estem computant les del 2023 amb el cas de l'AMD, perquè sí que les tenen, les seves dades de costos, no? Per tant, això ja es veu que en principi beneficia a l'AMD, perquè costos Valldoreix 23 versus costos 22 Ajuntament, això beneficia a l'AMD. És una qüestió que tant des de la perspectiva tècnica com política l'hem vingut parlant i que en fi, que ens trobem en aquesta situació i que el que hem plantejat és anem a calcular la liquidació del 2025 amb aquestes dades que tenim sobre la taula, sens perjudici de que quan tanquem la liquidació del 23 a l'Ajuntament dels costos, a la memòria de costos, podem ajustar allò que convingui. I això és el que hem vingut parlant, no? I per tant, ja formulant aquesta al·legació, que d'alguna manera doncs, ve diguem, a posar de manifest aquesta discrepància en aquest cas respecte dels costos, però que entenem diguem, que resoldrà de manera natural tal com ja teníem parlat. I la segona qüestió que els deia, també presentat per la Mèdia de Valldoreix, fa referència a que demanen que consti la despesa del transport públic de Valldoreix en el pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat. Bé, com saben vostès, el pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat consta tant l'ingrés com la despesa per l'any 2025. La despesa és la que se'n deriva del contracte que tenim en curs, però l'ingrés també el tenim consignat perquè tenim l'acord plenari del mes de març d'aquest Ajuntament de que amb conveni o sense conveni amb l'àrea metropolitana nosaltres generarem un dret reconegut net. I per tant, de totes maneres, ja saben vostès també que el conveni amb l'àrea metropolitana va en la bona direcció, que previsiblement el podrem tancar a la major brevetat i que l'àrea metropolitana farà el que s'ha compromès a fer i el que li correspon per llei, que és fer front, assumir la competència i fer front al conjunt de la despesa del transport públic municipal. I això ja amb efectes 2024. Per tant, tal com ja havíem vingut parlant també, tant a nivell tècnic com polític amb l'AMD de Valldoreix, si nosaltres haguéssim pressupostat la despesa tal com ells demanaven, previsiblement això donaria lloc a un doble ingrés de l'AMD de Valldoreix. I això no tenia sentit. I aquesta és la raó per la qual doncs, hem formulat el pressupost parladament amb l'AMD, tot i que ens hem trobat amb aquesta al·legació que no passa res, no li donem més transcendència, li donem resposta, però és la raó per la qual hem de desestimar aquestes al·legacions. Tot plegat, insisteixo, amb un clima de diàleg amb el qual anem compartint els matisos que puguin anar sortint després d'un 2024 molt complicat, ara un 2025 que jo crec que les coses van avançant tal com vàrem parlar amb la formulació de la proposta inicial del pressupost. Jo, si li sembla bé, alcalde, deixaria aquí la intervenció inicial i una mica per mirar donar resposta el que vagi sorgint durant el debat. Gràcies.
Gràcies. Per part de En Comú Podem, la senyora Aina Balada.
Sí, bé, jo crec que no és cap sorpresa després de, del ple anterior, no, que vam fer sobre les al·legacions al pressupost, doncs que nosaltres, el nostre grup, votaran contra aquest pressupost, no? I és que, com ja vam comentar i en resum, no, creiem que és un pressupost que vol vendre un relat, el relat d'una bona gestió per part d'aquest govern i acabar el 2027 amb superàvit. I nosaltres creiem que molts cops aquests relats no coincideixen amb la realitat. I el cert és que amb els dos pressupostos que portem, la ciutadania ha perdut en drets i per tant també en capacitat econòmica, perquè el que vostè diu ni pèrdua ni guany significa per moltes veïnes nostres una pèrdua, perquè si no apostem pels serveis públics, si no apostem perquè la ciutadania visqui millor, al final acaba sent una pèrdua. I aquest és el canvi que ens ha portat, i el model de ciutat que vostès han anat creant durant 30 anys, que ens ha portat a que Sant Cugat sigui la segona ciutat més desigual de Catalunya. No entenc que amb aquests pressupostos, no em sentiu? Més desigual de Catalunya. I no entenc si volem que sigui la... estem fent el camí perquè sigui la primera. I en aquest sentit no podem permetre un pressupost que en primer lloc no sigui una eina de redistribució de la riquesa. I per tant, aquestes desigualtats, quan vostès parlen de no augmentar l'IBI, quan vostès parlen de no fer una fiscalització més justa, el que estan fent és que hi hagi més desigualtats i que la gent no es pugui permetre viure a la nostra ciutat. I és un model que vostès estan perpetrant i porten 30 anys. En el fons és que vostès volen que a Sant Cugat es quedi un determinat tipus de gent i l'altre, el que no s'ho pugui permetre, se'n vagi a les ciutats veïnes o fins i tot fora de la província. No podem aprovar tampoc un pressupost que no defensa l'administració, i això ho veurem en un punt que vindrà posteriorment, que és l'externalització del servei d'educació. No? Ens trobem en un pressupost que mentre s'inflen els alts càrrecs i directius es fan diferents comissionats que no entenem encara quin és el seu rol dintre d'aquesta administració, i no ens reten comptes ni a les sessions informatives ni en els plens. Per altra banda, es va aprimant el que és l'administració a base en ares d'una bona gestió, una gestió transparent. Tampoc podem votar a favor d'un pressupost que no defensa els serveis públics i que no té en compte la principal problemàtica de la nostra ciutat, que és l'habitatge. No pot ser que en el pressupost només hi hagi una partida important per fer una transferència promossa. Per què tenim una regidoria d'habitatge si al final aquesta regidoria no pot fer polítiques valentes, no pot fer polítiques innovadores d'habitatge? I així ens trobarem un any més en aquesta ciutat. No podem votar un pressupost que manté una situació precària dels serveis socials de la nostra ciutat. Ja en el ple anterior ja vam dir quines consideracions eren bàsiques per canviar aquest punt. Tampoc podem votar un pressupost que no aposta per l'educació, no s'amplien les places d'escola bressol, s'externalitza educació i no hi ha ni un manteniment adequat de les escoles i climatitzacions de les mateixes. Per altra, és un pressupost que no reverteix les retallades d'esports i cultura. No pot ser que les diferents entitats en aquests moments esportives i culturals es barallin entre elles per aconseguir subvencions. I no entenem si Sant Cugat és una ciutat amb ànima de poble gràcies a la cultura, gràcies a les nostres entitats esportives, a les nostres entitats culturals, doncs perquè el pressupost que ens presenten avui no ho contempla així. Vostès volen beneficis. Els beneficis són que la nostra ciutat pugui viure dignament tota la ciutadania que hi viu, no només uns pocs, que puguin accedir siguin del barri que siguin els serveis de qualitat. No pot ser que hi hagin barris que no tenen centres d'atenció primària, no pot ser que hi hagin barris que no tinguin escola, no pot ser que hi hagin barris que no tinguin els serveis socials a l'abast. Per tant, és una ciutat que expulsa, i nosaltres no votarem un pressupost que perpetua aquest model de ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Gràcies. No vamos a entrar en detalles porque ya lo hicimos en el pasado pleno extraordinario de presupuestos. Y ese era el lugar, pero sin manifestar, como ya hicimos en su momento, nuestra total oposición a estos presupuestos. Nosotros abogamos por la contención del gasto, y más en la situación de emergencia social que atravesamos y que sufren nuestros vecinos y familias. No se debe destinar ningún euro a gastos que no sean estrictamente necesarios. Eliminación del gasto ineficaz o ideológico y aumento del gasto social. Esa es nuestra premisa. Solo apoyaremos unos presupuestos destinados a mejorar el bienestar de las familias y vecinos de nuestra ciudad, con mejores servicios públicos y prestaciones para los sancuatenses, con ayuda y apoyo a las familias, a los más vulnerables, a la dependencia, al fomento de la natalidad, a los jóvenes, con una inversión fuerte en seguridad, con el fomento del comercio local y la ayuda al emprendimiento. Queremos unos presupuestos pensados para el beneficio y el bienestar de los vecinos y familias de San Juan, para las clases medias y trabajadoras de nuestro municipio, para nuestros comerciantes y autónomos. Por desgracia, estos presupuestos para el año que entra son todo lo contrario. Nuestros vecinos y familias merecen unos presupuestos mejores y más centrados en ellos. Por eso, evidentemente, vamos a votar en contra. Gracias.
Gracias. Per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gracias, senyor Marías. Bon dia, altre cop. Bé, perdoneu. En aquest punt sí que nosaltres serem més crítics. Evidentment, una proposta de pressupostos doncs, dibuixa molt més les línies de treball o el projecte d'un govern. Crec que és un tema que s'ha de lligar en termes de mandat, no? Nosaltres insistim en el fet de que les formes escollides per pressupostos i ordenances fiscals, tant del 24 com del 25, doncs, han compromès en accés moltes àrees i serveis de l'Ajuntament. Això evidentment doncs, ha derivat en el patiment ja no només d'aquests mateixos àmbits, sinó del sector associatiu, d'entitats o de col·lectius de persones que han deixat de rebre recursos públics, no? I és veritat que s'ha insistit molt en gestionar bé i millor amb menys, però hem de dir, i aprofitar aquest punt també per dir que no ha estat del tot així, no? I per això deixeu-me que parlem una mica de l'eficiència i la bona gestió, perquè llavors hauríem de parlar de l'estat d'execució del pressupost del 24. Se'ns va explicar en comissió informativa que falta un trimestre per acabar l'any, doncs només s'ha arribat al 51% d'obligacions reconegudes netes. És veritat que ara ha passat un trimestre més i hauríem de veure com queden els números, però és una crítica aquesta que es va fer en moltes ocasions al mandat anterior, al govern de llavors, i clar, no ens podem no estar a dir això, no? Que l'Ajuntament no ha gastat o no ha arribat a gastar, per tant invertir a la ciutat i per tant en serveis de gran població tot el que havia previst, que ja era poc, no? Ja vam criticar el pressupost doncs, molt curt per les fórmules emprades per resoldre una situació econòmica complexa que no compartíem aquestes fórmules, però en tot cas es va decidir fer així, i hem vist que d'alguna manera les retallades han pogut ser dobles si, insisteixo, a final d'any això no canvia, no? Per la menor recaptació i major contenció aprovada en el pressupost del 24 i finalment per la manca d'execució, els recursos al final no han arribat a qui havien d'arribar. Llavors nosaltres per això diem que per això parlem que hem d'entendre-ho en global, no? En termes de mandat cada any que passa, i és per això que diem que la nova proposta del pressupost del 25 doncs és captiva d'aquest escenari immediatament anterior. I per tot plegat nosaltres també entenem que és un pressupost que apaga focs, fa equilibris polítics, evidentment, són sensibilitats diferents al si del govern, però finalment no dibuixen un pla de mandat o com a mínim unes línies estratègiques clares que puguem veure a la resta d'aquest govern, i tampoc genera uns nivells de redistribució en termes d'aplicació de polítiques públiques a l'alçada de les necessitats més importants d'aquesta ciutat, no? I això ho diem principalment per dos temes, en vam parlar més, de forma més àmplia el mes passat, però bé, centrant-nos en dues qüestions bàsiques. Per segon any consecutiu, la despesa plantejada en polítiques socials és continuista respecte a l'anterior. La despesa, diguem-ne, es queda on la vam deixar a nosaltres, que gairebé la vam triplicar al mandat anterior, i nosaltres creiem que si fem una lectura de la situació socioeconòmica de la població, que ha empitjorat, que el cost de la vida es manté elevat i va pujant. L'any que ve pujaran els preus perquè salten mesures de la, preses per la irrupció de la pandèmia a nivell estatal, llavors el cost de la vida serà major, mantenim els mateixos recursos destinats a polítiques socials, per tant, per conjuntura econòmica el que estem fent és retallar recursos d'atenció i acompanyament que la ciutadania doncs, necessita, no? També ens preocupa especialment el que és el capítol 1 d'aquest àmbit, del de serveis socials, perquè s'intueix que falta encara personal per arribar a les ràtios previstes per serveis que al final són d'obligada prestació i competència, no? I l'altre punt important, i jo ja sé que podran dir que no ho pot resoldre tot l'Ajuntament, estic d'acord, que hi ha regulacions a nivell autonòmic i estatal i del que sigui del mercat de l'habitatge, però sí que creiem que hi ha una greu manca de convicció en la regidoria d'habitatge, sobretot per recursos que s'hi destinen. No hi ha recursos humans ni econòmics suficients, com a mínim per plantejar una política estratègica a l'alçada de les necessitats, a l'alçada de l'emergència residencial que vivim a Sant Cugat, no? Sant Cugat té un model de ciutat que expulsa, això s'ha dit en diferents ocasions, i evidentment ara tirar enrere és difícil, no? Però estaria bé veure que s'hi posen recursos, no? Perquè al final ens fem preguntes de com es pensa fer front a la impossibilitat d'emancipació en aquesta ciutat i contrastar-ho amb dades que són sorprenents. No sé si a vostès els sorprenen també. Som la segona ciutat catalana amb menys població entre 25 i 34 anys. Això respon a una fugida per raó per raó econòmica de moltes persones que potser són filles de la ciutat i han de marxar d'aquí. Llavors nosaltres creiem que sí que s'ha d'apostar doncs, amb més convicció per aquestes qüestions i no ho veiem reflectit d'aquesta manera en el pressupost. No? Hi ha moltes altres qüestions que determinen el sentit contrari al nostre vot que mantenim respecte a l'aprovació inicial, com per exemple l'extinció del servei d'educació passant a aquest nou organisme.
Vagi acabant, senyor Cimarro.
Acabo de seguida. Passant-ho tot aquest nou organisme autònom, el fet de que seguim sense veure cap aposta per la internalització, almenys fent passos com crear una empresa pública, a veure si podem internalitzar el servei, ni que sigui el de grua, que ara doncs, es tornarà a externalitzar. Nosaltres sí que creiem que són passes per millorar l'eficiència de l'administració i de molts serveis que aquesta presta, i en definitiva, per tot plegat, nosaltres mantenim el sentit de vot contrari. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies, bon dia. Bé, fa un any nosaltres vam votar a favor del pressupost de l'Ajuntament, a l'anterior pressupost. I per què? Doncs ho vam fer perquè tenia un esforç de contenció econòmic, la superació del dèficit heretat del govern anterior, amb la no pujada d'impostos real, i per responsabilitat van votar a favor d'aquell pressupost. Per tant, a nosaltres no se'ns pot acusar de no ser responsables en el tema del pressupost, perquè ja ho vam fer, ho vam demostrar que recolzem quan les coses es fan bé i també hem de dir quan les coses no es fan bé. I creiem que no s'està fent bé en aquest pressupost. Els pros d'aquest pressupost que té són, al nostre parer, previsiblement es superarà el dèficit heretat de l'equip de govern anterior, del mandat anterior. L'Ajuntament recupera una certa capacitat inversora amb la sortida del dèficit. La despesa en béns corrents i serveis puja un 23,5% respecte al 2024. Impostos indirectes puja un 23,8% més, especialment per la previsió d'augment de l'ICIO. Ingressos patrimonials augmenta un 245% per la previsió d'alienació de béns municipals amb ús nul, cosa que nosaltres, evidentment, pensem que per què no s'havia fet abans, no? En el mandat anterior, perquè hi havia una paràlisi, no? En aquestes qüestions. Recull d'una nova contracta de neteja i recollida de residus que hauria de contribuir a solucionar aquest greu problema del municipi, del qual tant ens queixem nosaltres. Incorpora un pla de voreres molt reclamat pel nostre partit en diverses ocasions, tot i que no en la mesura que nosaltres creiem que hauria de recollir aquest pressupost. La partida de Seguretat Ciutadana i Social creix un 40% i es preveu que l'AMB es faci càrrec del cost del transport públic, un cost aproximat de 6 milions. Contres. Es produeix un augment dels ingressos de 31 milions, principalment per l'augment d'impostos i taxes. S'incrementarà la pressió fiscal, com acaba de reconèixer el senyor Brugaroles, tot i que amb la mitjana dels dos exercicis, 24 i 25, acumulat, ho acaba de dir, tot i que fins avui deia que no augmentava la pressió fiscal. Això és una pujada d'IBI de 1,1 milions d'euros en termes reals, en termes de diners. I amb la nova taxa de recollida de residus, que ara gravarà els propietaris dels immobles amb una previsió de recaptació de 7,5 milions al 2025 i 9,3 a partir del 2026. Tot i les promeses de l'equip de govern, el darrer any i mig, s'ha constatat, perquè així ho han anunciat, que s'elimina una de les dues convocatòries de subvencions corresponents als anys 2024 i 2025, en els àmbits de cultura i esports, que s'havien de convocar en aquest exercici. Doncs així es va comprometre el govern municipal. Aquesta decisió compromet seriosament les previsions d'ingressos de les diferents entitats afectades. Com ja vam comentar a la comissió informativa, ens preocupa que l'Ajuntament no disposi d'una RLT, la relació de llocs de treball, anul·lada en la darrera, el 2010, per sentència judicial del 2015. Es disposa d'un catàleg de llocs de treball per suplir aquesta mancança, però no té valor jurídic ni organitzatiu. Amb el que demanem que es treballi en aquest assumpte i es pugui aprovar l'abans possible, tal com estableix la normativa legal. I continuem molt lluny de l'equiparació pressupostària entre cultura i esports, que sempre reclamem des del Partit Popular. El 2025 la diferència es farà més gran encara. Cultura creix un 31,55%, fins als 7,4 milions d'euros, i esports només creix un 7,1%, fins als 2,7 milions. Globalment, i si tenim en compte el percentatge de la despesa en promoció de l'esport recollida en el capítol 2, aquesta baixa de l'1,8 al 1,5% del total del pressupost. Des del mateix govern municipal reconeixem que l'àmbit esportiu està mal finançat. Gràcies.
Gràcies per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Gràcies, alcalde. Bon dia de nou. Bé, avui des del PSC en aquest punt no podem més que reafirmar el nostre vot contrari als pressupostos per l'any 2024. Pel que fa a a les delegacions, sí que els hi voldria fer un prec en aquest punt i és que estiguin al costat de l'MD, del seu president i del seu govern legítim. Jo crec que no hem d'oblidar que els valldoreixencs i valldoreixenques també són santcugatencs i santcugatenques, per tant, avui em limitaré a fer-los aquest prec. Pel que fa a l'aprovació definitiva dels pressupostos, tractaré de no repetir-me massa. Considerem que aquests pressupostos, com ja vam dir, no responen a les necessitats reals de la nostra ciutat ni a les prioritats de la ciutadania. De fet, com ja vam expressar, entenem que un pressupost no és tan sols un document tècnic, com sembla que sovint es defensa. Un pressupost és un document ideològic, és el marc on es reflecteix la seva acció de govern. I en aquest sentit queda clar que aquest govern té una actitud més pròpia d'un empresari, d'un petit negoci, que d'un ajuntament d'una ciutat de 100.000 habitants. Perquè quadrar els comptes és necessari, i tant que ho és, però no pot ser l'única premissa. Falta ambició, falta promocionar l'economia local, falta picar a totes les portes que facin falta per generar oportunitats per la ciutat. Així doncs, permeteu-me que posi un parell d'exemples concrets que evidencien aquestes mancances i que considerem especialment greus. Instal·lacions esportives. La inversió prevista per aquest 2025 és clarament insuficient. M'atreveria a dir, com diuen algunes entitats, lamentable i ridícula. Coneixem l'estat precari de moltes instal·lacions esportives de la ciutat, algunes de les quals fa dècades que no reben cap tipus d'inversió, i els hi repeteixo, la promoció de l'esport és una de les assignatures pendents d'aquest govern i és irresponsable que no es destinin més recursos a l'activitat esportiva. Per no parlar de les subvencions a les entitats que es van deixar de convocar i que doncs, la regidora ja va reconèixer al Consell d'Esports que ja no eren convocades, contradient el que s'havia afirmat durant tot el mandat. Per tant, volem doncs, solucions, no excuses, els compromisos s'han de complir i vostès són el govern de Sant Cugat. Un cop més hem de lamentar doncs, aquesta improvisació, aquesta manca de sinceritat i l'abandonament de les entitats de la ciutat. Amb habitatge, aquest és clarament el punt per nosaltres més preocupant. Només un 1,4% del pressupost es destina a habitatge. La principal preocupació, em repetiré, de la ciutadania i el problema que ha esdevingut una autèntica emergència habitacional. Amb una dotació tan baixa és evident que no s'està abordant la situació amb serietat i amb l'urgència que requereix. El Pla d'Habitatge Assequible 2030, que els regidors i les regidores d'Esquerra afirmen seguir defensant, no té cap viabilitat sense el finançament adequat. I és que més enllà de les promocions puntuals no hi ha una política ambiciosa que pugui donar resposta de fons. I podríem afegir altres exemples: cultura, cooperació, foment de l'ocupació, emprenedoria femenina, promoció econòmica. Són molts els àmbits en què detectem, doncs, una falta d'atenció i concreció que posa de manifest la poca ambició d'aquest govern. Per tant, repeteixo, el PSC votarà en contra d'aquests pressupostos perquè considerem que, no, que són poc ambiciosos i que no han estat treballats tampoc amb la participació de l'oposició. Aquesta és una decisió totalment legítima per part del govern, però no és la nostra manera d'entendre la política. I per a les ordenances fiscals ja ens vam abstenir, avui també hem mantingut la nostra abstenció perquè vam mantenir un diàleg constructiu i en aquesta ocasió, doncs, el diàleg ha brillat per la seva absència. Per acabar, m'agradaria fer una reflexió final. El govern està en el seu tercer any de mandat i encara no sabem, i insistiré les vegades que faci falta, encara no sabem quin és el seu projecte de ciutat, quines són les seves prioritats a mig i a llarg termini. Les vaguetats i la manca de concreció realment ens preocupen profundament, especialment en àrees tan crítiques, em repeteixo, com és l'habitatge. Aquesta falta de visibilitat i de compromís real és el que ens porta avui al nostre vot negatiu. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal d'Esquerra Republicana, la senyora Esther Madrona.
Gràcies, molt bon dia a tothom. Molt breument, però sí que avui amb aquesta aprovació definitiva, perdoneu-me, del pressupost de l'any 2025 en temps i forma, volem no només emetre també el nostre posicionament com a Esquerra, sinó també, com no podia ser d'una altra manera, posar en valor la feina que ha realitzat el tinent de l'alcaldia d'Economia, el Carles Brugarós, i també, evidentment, de la mà de tot el seu equip, amb qui realment hem pogut treballar i discutir aquesta proposta de pressupostos per arribar a aquesta aprovació definitiva d'avui. Tots sabem molt segurament que el pressupost de l'any 2024, de l'any anterior, va ser altament restrictiu. Malgrat això, però, no es va retallar en despesa social en l'excepció del famós 0,7% destinat a cooperació. Una despesa, una inversió, en realitat, que enguany recuperem amb més de 900.000 euros, donant així compliment a l'acord de govern d'aconseguir que durant aquest mandat no es perdi ni un euro en aquest concepte. I, de fet, amb aquesta previsió, amb aquesta proposta de pressupost de cara a l'any 2025, també expliquem, i de fet podem explicar amb un cert orgull, que augmentem amb més de 3 milions d'euros, arribant fins als 11 milions d'euros, la inversió en polítiques socials. El pressupost que portem avui a aprovació ens permet també, per exemple, posar en marxa projectes importants de ciutat, com per exemple la construcció de la promoció d'habitatge públic a Benet-Moixó i d'altres promocions d'habitatge públic que estaran recollides en el Pla d'Habitatge Assequible. Un pla que preveu, jo crec, tres coses importants que val la pena comentar avui aquí, que és l'exploració d'altres fórmules d'habitatge, la inversió d'un total de 4 milions d'euros en habitatge públic de cara a l'any 2025 i una previsió d'una inversió de 47 milions d'euros en tot el mandat, cosa que ens ajudarà a construir aquests 300 habitatges a la ciutat, comptant no només amb recursos públics sinó també amb recursos privats. En definitiva, creiem que aquest pressupost del 2025 és un pressupost que ens satisfà i que en gran mesura realment correspon als acords signats en el pacte de govern entre Junts i Esquerra. Segurament, i si em permeteu que digui algun repte important de cara a l'any 2025, és el d'enfortir la relació entre l'MD de Vall d'Oreix i el nostre Ajuntament, l'Ajuntament de Sant Cugat. Nosaltres creiem que cal ser exemplars en el tracte que donem a l'MD, de la mateixa manera que volem que altres altres entitats supramunicipals siguin també exemplars amb el tracte que rebem nosaltres com a Ajuntament, i molt segurament això ara mateix no ho estem fent. El pressupost és, com suposo que sabem tots i totes, una eina necessària per fer front als reptes d'una comunitat i garantir els drets de tota la ciutadania. Avui aprovem el pressupost de l'any 2025 per Sant Cugat, però sabem també que Valldoreix necessita aprovar els seus pressupostos. Per tant, com hem dit en més d'una ocasió, des d'Esquerra expliquem que si Sant Cugat va bé, Valldoreix també ha d'anar bé. I ja per acabar, blindem drets, millorem la qualitat de vida, aquestes dues coses són les nostres prioritats. Aquest és un pressupost que ens hi ajuda perdoneu, i amb el que ens hi sentim compromesos. Avancem amb l'objectiu de la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i treballem perquè ningú es quedi enrere. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Brugaroles, per donar resposta.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, els grups heu anunciat el vostre vot contrari. Si em posés demagògic podria dir quina sorpresa, perquè si, no sé, si esteu en contra, presenteu al·legacions, no? No sé. Jo, la veritat és que no ho havia vist mai, això, que hi hagués un debat pressupostari sense al·legacions. Perquè si no, al final un podria pensar bueno, que es fan posicionaments polítics doncs de cara a la premsa o de cara a d'allò, però que realment diguin, la feina de mirar d'intervenir, no? amb el que aquest ajuntament doncs, posa sobre la taula, home, com a mínim, deixem-me que us digui, ja queda clarament coixa. Queda coixa, no sé, jo ho veig així. Perquè clar, jo sí que he intentat habilitar tots els espais pel diàleg i pel treball conjunt, no? Jo crec que mai cap tinent d'alcalde havia proposat que dialoguéssim i que miréssim de presentar propostes abans de l'aprovació inicial, sabent que quan l'aprovació inicial està feta, l'espai per les millores és molt estretet, no? I per tant jo crec que ja des de just passat l'estiu diria, potser m'equivoco amb les dates, però que ens hem posat en contacte per dir, escolta, anem a plantejar la possibilitat almenys que hi hagi contribucions des de la formulació inicial, no? Més enllà del període d'exposició pública, que sí que està obert a al·legacions, no? I tot i així, ja ho sabeu, que sempre estem oberts a acordar coses quan el pressupost ja està aprovat, i per tant això ho mantindríem amb aquesta línia, no? També volia fer un recordatori brevíssim d'on venim, no? Nosaltres venim i no entretindrem els perquès ni amb res, però venim d'una situació que aquest ajuntament no l'havia viscut mai havien tingut una situació econòmica tan dolenta com la que, per les raons que sigui, s'agenen, perquè ja sabeu que hi ha interpretacions diverses i que ara no hi entraré, que no... però la veritat és que venim d'on venim. Llavors ja veurem si aconseguim tancar bé el 24, perquè ens vam posar un repte molt autoexigent, que revertir aquesta situació, almenys des de la perspectiva pressupostària, en un sol any, per sortir de la situació de tutela financera obligada que tenim imposada per llei. Perquè el que volem és doncs reactivar, revifar la capacitat d'aquest ajuntament, no perquè siguem una empresa o perquè veiem les coses d'un punt de vista mercantilista i tal, no, és perquè volem complir la funció social que ha de complir un ajuntament. I la primera necessitat, el primer requisit per poder-ho fer és tenir els comptes en un estat correcte, perquè si no els tenim, tot això que venim parlant esdevé inviable, tal com estem patint, no? Esports, cultura, home, clar que voldríem fer les coses amb més recursos, evidentment, clar que no estem podent complir en plenitud tot el que voldríem, evidentment, perquè som on som. És que no oblidem això, és que ningú se li escapi, sisplau, no? Llavors, ara el 2025 planteja un escenari de recuperació, de progressiva recuperació, dins d'una perspectiva que ja ho hem parlat moltes vegades, que no es pot resoldre en un any la situació que vivim, sinó que requerirà diversos exercicis i que anem avançant. I que jo també us ho he compartit, estic molt content de com estan anant les coses. Us ho dic, estic content de com estan anant les coses. Entre altres coses, perquè en contra del que deia l'amic Benejam, no? Deia, no, perquè el pressupost puja 31 milions amb càrrec als impostos de la ciutadania. Home, això no és així. No és així, clarament. Primera, perquè hi ha una part important d'endeutament que està condicionada, com sabeu, a si sortirem o no sortirem del pla de sanejament. I això ho hem explicat abastament perquè vull ser prudent amb les expectatives que es genera aquest pressupost. Anem en la bona direcció, però estem molt lluny d'on hauríem d'estar encara, Que no se li escapi ningú, Estem molt lluny, perquè veníem de molt avall. i per tant tenim molt camí a recórrer, i tot i així, Déu-n'hi-do el que es planteja, Déu-n'hi-do el que es planteja. Però la primera cosa és aquesta. Però la segona, que també els deia, és que aquest pressupost del 2025 planteja 11 milions d'ingressos directament vinculats a les millores de gestió, i que els hi vaig detallar en el moment de la comissió informativa i també en el ple de la formulació inicial, i que per tant no tenen res a veure amb impostos, no? I jo crec que això també és, ho hem de posar en valor i ho hem de recordar. Insisteixo, clar que apostem pels serveis públics, clar que apostem. El primer que hem de fer per garantir-los és tenir una administració financerament equilibrada, solvent, sostenible, sostenible, perquè si no, ni serveis públics, ni inversió pública, ni res de res, ni escoles, ni esports, ni cultura, ni res de res. I per tant, el que estem fent és això, és mirar de revertir aquesta situació que tenim de la manera, torno a dir, més innocua possible per al conjunt de la societat. Innocua del tot? No. No, perquè no pot ser, perquè no ens podem inventar els diners ni els recursos, però crec que ho estem fent, doncs Déu-n'hi-do, no? I sense posar impostos, senyor Benejam, per molt que vostè insisteixi que posem la pressió fiscal, no l'estem posant, no l'estem posant. O sigui, si fins i tot rebent el sotrac tan fort, que ens ve de fora, que no és voluntat política d'aquest govern, estem aconseguint ja en 2025 que l'increment de la pressió fiscal acumulada del mandat sigui només de l'1,4%, jo li demano a veure quants ajuntaments que vostès governen porten aquest increment de pressió fiscal acumulat entre el 24 i el 25 de només l'1,4%. I que a més ens comprometem a que sigui zero a l'any 2027. Home, per tant, jo ja l'entenc, però per molt que insisteixin, no estem posant els impostos, estem complint fil per randa els nostres compromisos, no? I acabo, podria dir moltes més coses, a dir, escolti, amb l'AMD, a tope, no? O sigui, nosaltres estem, l'alcalde, tot l'equip de govern, compromès amb el conjunt de la ciutadania d'aquest municipi, també la de Valldoreix, que té un bon instrument de gestió pròpia i de presa de decisions pròpies, que és l'entitat municipal descentralitzada. Jo, com sabeu, no, vaig participar de l'elaboració del conveni econòmic de l'any 2013, que ara tenim tan vençut tant com ara veníem dient, no? I estem, aquest govern, en plena disposició de celebrar-la un de nou, partint del diàleg. El meu company, el tinent d'alcalde, Jordi Puigneró, ja ha vingut avançant en aquesta matèria, més en l'àmbit competencial, i nosaltres ho farem en l'àmbit econòmic, tan bon punt l'AMD estigui en disposició, perquè és la pròpia AMD la que ara mateix no es troba en disposició de celebrar un nou conveni, no? Ara, dit això, amb tota la cordialitat i predisposició a fer les coses el millor possible pensant en el govern de l'Ajuntament, però també d'igual manera amb el de l'AMD, malgrat el context de complicitat que tenim, I per tant estic convençut de que sí que és veritat que hi havia hagut situacions, no?, de malentès o el que sigui, però que estic seguríssim que les hem pogut anar millorant, també aprofundint en la relació humana, mireu que us dic, que també moltes vegades és el fonament de fer les coses millor. Moltíssimes gràcies i endavant.
Gràcies. Alguna intervenció més, senyora Aina Balada, per part d'En Comú Podem?
Sí, bé, precisament doncs agraeixo aquest al·legat final, perquè precisament és el que ens demostra que no anem pel mal camí en votar que no en aquests pressupostos. Vostè parla, defensen un pressupost que retalla en drets i aprima l'administració parlant d'eficiència i bona gestió. Hi ha moltes maneres de fer equilibri i ser sostenible. I en aquest sentit nosaltres creiem que és imprescindible buscar altres alternatives i buscar altres solucions a la situació financera d'aquest Ajuntament. Podíem haver-nos endeutat, podíem haver fet altres polítiques econòmiques, i vostès han decidit a la política que porten 30 anys fent, que al final és una política neoliberal que el que fa és fer creure a la ciutadania que vostès no pujaran els impostos, que vellen pel seu bé, i al final el que està fent és retallar en drets socials, i al final el que està fent és no invertir en un bon funcionament de l'administració al final, no? Nosaltres ens mantenim, votarem que no per tot el que hem dit avui i vam dir al ple passat, i ens agradaria doncs que de cara a l'any que ve, si hi ha aquestes millores en inversió als serveis públics, en habitatge, ja veurem com en les inversions, aquí no ens han dit, ningú ens ha assegurat que es puguin fer totes aquestes polítiques d'habitatge. Igualment creiem que s'hauria de tenir una visió global i no anar fent petits pagats com s'ha anat fent fins ara, i per tant ens mantindrem amb un no rotund. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions per part de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí, gràcies. No, una reflexió, una última reflexió a modo de conclusión. Estamos, bueno, ante unos presupuestos que no abordan correctamente los problemas que afectan a las familias y vecinos de San Cuat. No afronta el problema de vivienda, no afronta decididamente los problemas de limpieza, mantenimiento de calles y aceras, iluminación, seguridad, calidad de servicios. Se lo hemos dicho por activa y pasiva, reduzcan gasto superfluo dirigido a chiringuitos y destínelo a todo aquello que preocupa a los vecinos de San Cuat, a solucionar sus problemas. Gracias.
Gràcies. Per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gràcies. Sí, breument. Només dic que sí que el vot als pressupostos d'un govern municipal, entenc que qualsevol govern de qualsevol administració és un vot polític, i jo entenc que la qüestió de les al·legacions a un pressupost és bastant més complexa que no a unes ordenances fiscals. Les ordenances ens permeten proposar algunes mesures concretes i valorar o adequar més el nostre sentit de vot. Un pressupost és, té una complexitat important i requereix uns mecanismes per presentar al·legacions que l'oposició no tenim, i menys amb els terminis on s'obre a debat, no? Canviar una sola partida, un sol euro del pressupost, és alterar un Excel de 3.000 files més. Per tant, jo crec que el vot sí que és polític, no és demagogia en aquest cas, i així ens posicionem, no? Dic que si es tanca, jo insistir una mica amb el que es va explicar a la comissió informativa, si es tanca bé l'any, hem de veure com acaba l'estat d'execució d'aquest pressupost 24, però potser també és per aquesta manca de bona gestió precisament en executar tota la despesa prevista, que ja era poca amb el pressupost del 24. I Esquerra sí que li diria que jo, potser és més personal que polític, però potser creuen i senten que tenen un paper diferencial en aquest govern. Jo crec que la realitat que veiem des de fora molts és una altra, i si m'han dit que no tot es construeix amb un relat, no? Jo crec que aquí cal sortir, parlar amb la gent, parlar amb entitats i valorar bé si s'està tenint un paper diferencial dins d'aquest govern. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Menejam.
Sí, gracias. Con respecto al tema de las alegaciones, y en la misma línea que comentaba el señor Simarro, no las hemos hecho porque nuestras alegaciones, o lo que queremos, no es de carácter técnico, sino que es de carácter político, ¿no? De carácter, por diferencia de criterio, ¿no? Nuestro criterio sería poner menos dinero en un sitio y más dinero en otro, ¿no? Eso no es una alegación que sea estimable porque no es de carácter técnico, ¿no? Entonces, pues por eso no las hacemos, pero sí que tenemos que reivindicarlo, porque es para eso estamos, ¿no? Para hacer de oposición y para decir lo que pensamos y cómo creemos que se tienen que hacer las cosas. Entonces, lo que me extraña es que el señor Bugarrolas encima nos lo recrimine. Pero si es lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Callarnos y no decir los criterios políticos que tenemos con todo esto? ¿O ponerlos en unas alegaciones para que nos las desestimen, como ha pasado muchas otras veces? Bueno, pues para esto no las ponemos y las decimos, ¿no? Que es, al final va a resultar lo más eficiente y no perdemos el tiempo en cosas que no sirven para nada, ¿no? Entonces, el señor Bugarrolas decía también sobre nosotros, concretamente, que hemos achacado el aumento de ingresos de 31 millones de euros a los impuestos. No es correcto, señor Bugarrolas, no es correcto. Yo creo que a lo mejor cuando usted estaba escuchándome, pues no ha tomado nota exactamente de lo que yo he dicho. Yo he dicho que se produce un aumento de los ingresos de 31 millones principalmente por el aumento de impuestos y tasas. Principalmente, pero no todo, ¿vale? Cuando es principalmente, no es todo. Si es todo, no es principalmente. Entonces, no tergiverse mis palabras, por favor, porque lo he leído expresamente para que no se pudieran tergiversar mis palabras. Vale. Y dice que no es voluntad del gobierno subir impuestos y que tiene y que la tasa de residuos viene impuesta pues por normativa, etcétera. Cierto. La tasa de residuos viene impuesta por normativa. El gobierno de Pedro Sánchez ha querido imponerla.
Vaya acabando, señor Benejam.
Vaya acabando. Pero claro, como si no hubiera una manera de solventar este tema. Es decir, ¿usted no tiene la capacidad de bajar otros impuestos para compensar esta subida de impuestos? Sí, sí que la tiene. ¿Lo ha hecho? No, no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque no ha querido, renunciar a este aumento de ingresos que es perfecto para solventar la situación. Yo lo entiendo, es perfecto para solventar la situación de crisis que dejó el gobierno anterior. Pero podía no haberlo hecho y lo que pretende hacer es bajar los impuestos o decir que no los ha subido en el último mandato, en el último año de mandato cuando vienen las elecciones. Gracias.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, jo sumar-me a les reflexions doncs, que s'han fet després del retret del senyor Burgaroles a l'oposició amb el tema de les delegacions. Vull dir, bueno, sense més, doncs, sumar-me a les paraules que s'han dit. Vull dir, vostè sap que són consideracions purament tècniques i, per tant, doncs, no procedeix que els grups de l'oposició fem al·legacions al pressupost. En tot cas, des del PSC no els farem perquè doncs, vostès no els podran aprovar perquè no són consideracions polítiques, són consideracions tècniques les al·legacions. I miri, jo no seré la que defensi l'anterior govern, entre altres coses perquè vostès tenen com a socis de govern a qui ostentava l'alcaldia. Però vostè diu, nosaltres venim, doncs miri, nosaltres venim d'uns inicis de mandat amb una pujada de sou del 17% dels càrrecs polítics. Nosaltres venim al 2019 d'un ajuntament caòtic administrativament, amb contractes caducats, amb contractes prorrogats i amb convenis al límit de la legalitat. Nosaltres venim d'una pandèmia mundial, que se'ls oblida amb molta facilitat. Per tant, estic d'acord que venim de molt avall. Doncs, si és així, posem-nos tots i totes a remar, a dialogar, a fer política i a consensuar. Gràcies.
Gràcies. Per part d'Esquerra, la senyora Esther Madrona.
Sí, molt, molt breument, perquè realment crec que és un debat del tot interessant que segurament estaríem tots molta estona fent-lo, però també hem de ser més escuets. Quan nosaltres diem que des d'Esquerra en aquest govern treballem per blindar els drets i millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat, fem referència no només, o ens volem referir no només al que he explicat anteriorment en termes d'habitatge, sinó amb altres coses que tot sovint passem per alt, però que creiem sincerament que contribueixen a aquest blindar drets i millorar la qualitat de vida de totes les persones que viuen a la nostra ciutat, amb coses com, per exemple, l'increment dels efectius de personal dels cossos de seguretat o també, per exemple, la promoció dels pressupostos participatius de barri, també per infants i joves i també per gent gran. No? En definitiva, creiem que aquest pressupost ens obre les portes a seguir treballant en aquesta direcció i justament per això, doncs, com dèiem abans, hi estem compromesos. Gràcies.
Gràcies. Per cloure, senyor Carles Brugaroles.
Gràcies, alcalde. Miro d'anar molt ràpid, només per recordar que no ens podem endeutar. Estem tutelats per tutela financera i, per tant, ara mateix no és viable el deute. I que no retallem en drets socials, i per molt que insisteixin, l'any 2025, de fet, hi ha un increment del pressupost de 2,8 milions d'euros. Poca broma. Aleshores, no, jo per molt que insisteixin, doncs aquesta no és la realitat, per un total d'uns 11 milions d'euros. I compta també, de totes maneres, a mesurar la bona gestió en quants diners hi posem. O sigui, posar molts diners no vol dir que les coses fan millor. I això em porta a la qüestió de l'habitatge. Nosaltres tenim una regidoria d'habitatge singularitzada dins del govern, molt activa, que a més estan tomant un canvi de context importantíssim en l'àmbit de l'habitatge, perquè crec que a ningú se li escapa de que la promoció pública municipal de l'habitatge protegit ha esdevingut claríssimament insuficient, no aquí, a tot arreu. És que precisament aquí és on anem més avançats, però a tot arreu esdevé clarament insuficient, i per això s'estan abordant replantejaments integrals a nivell de Generalitat i a nivell d'Estat, ho estem veient contínuament, no? Per tant, escolti, deixi'm que defensi en aquest cas un company regidor de l'altre partit del govern, perquè la seva activitat és incessant en aquesta matèria. Estem abordant, tenim previst per el 2025 l'abordatge del pla local d'habitatge en tots els desviuts, diguem-ne que superi un esquema, diguem-ne que no és només un llistat de promocions, no? Sinó que és, escolta, una recontextualització integral que és necessària i que ens aportarà molt de ben segur. Senyor Benesam, majoritària o no majoritària? Sobre l'increment de 31 milions de pressupost, n'hi ha 8,6 que tenen a veure amb impostos. 7,5 de la taxa de residus i 1,1 amb l'actualització del tipus de l'IBI. Això, perdoni, no és majoritari. I em perdonarà. I l'1,1 és l'actualització. I l'altra, insisteixo, és una decisió que no és nostra. Per tant, no, jo crec que no sé, que podem expressar-ho millor. Jo a la senyora Vila li agraeixo la recurrència, diguem-ne, en la qüestió sempre que parlem d'aquest tema, de pressupostos i tal, de les posades de sou. No? Jo torno a recordar-li que aquest govern és més barat que l'anterior. I que hem redistribuït coses, efectivament, però aquest govern és més barat que l'anterior. I la pandèmia el que va suposar en essència és impossibilitat de gastar. Per això l'exercici del 2021 va generar enormes superàvits a tot arreu. Perquè no es podia gastar, la recaptació es va mantenir més o menys intacta. Per tant, escolti, algú ho ha dit, no, però sense excuses, no, nosaltres excuses no. Nosaltres estem mirant endavant i mirant de comptar amb les opinions i la força de tothom per revertir aquesta situació i tirar endavant. I amb això és amb el que estem. I, per tant, oberts i il·lusionats amb el repte, que no és menor, però que l'aconseguirem. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Posem a votació aquest punt número 6 bis. Vots a favor del govern, abstencions, en contra del grup municipal d'en Comú Podem, de Vox, de CUP, PP i PSC. Gràcies, passem al punt número 7, que seria la modificació.